les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els repatriats de Wuhan a la Xina pel coronavirus han rebut l'alta avui després d'haver passat ja la quarantena. L'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha remarcat que van arribar sans i marxen també sans. Són una vintena de ciutadans espanyols que eren a Wuhan i que ja han comprovat que no tenen cap rastre del coronavirus. Precisament aquesta malaltia és notícia a Barcelona perquè avui els organitzadors, amb l'alcaldessa Ada Colau i el conseller Jordi Puigneró, entre d'altres, han explicat el que és la cancel·lació del Mobile World Congress, que ja treballa per al 2021. Els responsables del Congrés han dit que han pres una decisió molt difícil. Colau ha destacat que ha hagut de suspendre el certamen per un fet que ha passat molt lluny de la capital catalana. Recordem també que el Parlament Europeu ha iniciat formalment avui el procediment per avaluar el suplicatori contra Clara Ponsatí enviat pel Tribunal Suprem espanyol. A l'inici de la sessió d'avui, la vicepresidenta de l'Eurocambra, Nicola Beer, ha comunicat que les autoritats espanyoles han demanat l'aixecament de la immunitat parlamentària de Ponsatí, que havia estat informada d'aquest fet abans del plenari. I destaquem també, en aquest cas en plana cultural, un altre nom propi, el de Joaquín Sabina. El cantautor ha estat operat avui d'un petit vessament cerebral i, segons fonts properes al representant de l'artista, es troba bé. Recordem que ahir Sabina va caure durant un concert que compartia amb Joan Manuel Serrat a Madrid. I acabem recordant que l'Església celebra el Congrés de Laics d'Espanya aquest cap de setmana a Madrid amb la participació de gairebé un centenar de catalans.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, una tarda a Catalunya. Són les 16:03, les 4:03, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Alfaro i Quispa i Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el David Morral. Avui és el Dia Internacional de la Ràdio i volem aprofitar aquesta finestra directa per omplir una hora de sentiment blanc i blau. La ràdio sempre ens ha acompanyat als aficionats al futbol i als pericos en general. És un mitjà càlid i proper. I en aquest moment és un canal d'energia blanc i blava per resistir i empeitar entre tots per aconseguir l'objectiu de salvació, si se puede. És dijous, el dia que dediquem a recordar la història de l'Espanyol amb la Fundació, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Som els que escollim el camí difícil i vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona, abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Actualitat.
Y antes de empezar con la actualidad, vamos a saludar a nuestros contentulios, porque además son personas de radio. Meri, buenas tardes, Meri, que hace un programa de radio dedicado a los animales.
Hola, buenas Buenas tardes.
Además viene acompañada hoy.
Además vengo acompañada.
Con un profesional.
Vaya.
Anxa Pagada, també molt d'atent a les zones pèriques.
Bona tarda, què tal, com esteu?
I l'Enric, bueno, l'Enric Verdet, que també segur que has escoltat molta ràdio.
Bona tarda.
En ta vida, no?
Sí, sí.
I molta ràdio de l'Espanyol, imagino.
Sí, sí.
I ara sí, Carlos, vamos con el tema.
Poquita cosa hay hoy, José, de todos modos. Además de que se ha entregado los Skoda, la flota de Skoda a Velardo y a los nuevos fichajes, sabemos que se entregó al resto de jugadores de la primera plantilla, no la tenían todavía, no tenían sus coches. Los nuevos fichajes de Velardo, pues ya los tienen, podemos decir que ya los tienen. Y que el Español sigue preparando el partido contra el Sevilla, un partido importante porque sería, si se ganara, sería la primera vez en toda la temporada que el Español encadena dos jornadas consecutivas ganando, sacaría la cabeza del pozo, incluso depende cómo fueran los resultados, saldría del descenso después de muchísimas jornadas, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que estábamos fuera. Y hay que aprovecharse porque el Sevilla llega quizás en el peor momento de la temporada. Quizás no de resultados, que tampoco son buenos, sino por sensaciones. Lo hemos estado comentando toda la semana. Sánchez Pizjuán está empezando a pedir la cabeza de Julen Lopetegui, ¿no? Veremos, a ver, hay que aprovecharlo ello. Justamente hoy ha hablado un ex-sevillista, un futbolista formado en el fútbol base del Sevilla, en la cantera en este caso, y de Colombia, Bernardo. Lo primero que ha hecho ha sido hablar sobre qué significó la victoria contra el Mallorca, ¿no? Un soplo de aire fresco que hace que incluso estén ilusionados para darle continuidad a estos resultados en el duelo contra el Sevilla que comentamos.
Tenemos una semana que nos ilusiona mucho porque consideramos que es una oportunidad de oro para encarrilar dos victorias seguidas, lo cual no hemos hecho hasta el momento y tenemos en bandeja una posibilidad de seguir creciendo desde la victoria, desde seguir sumando puntos y desde seguir la evolución positiva que creo que estamos teniendo.
Canterano. Bueno, canterano, Javi López también es canterano del Español y solo juega en el Español. Entonces, bueno, pasó por la cantera, vale, del Sevilla.
Eso ya me cuadra.
Sí, estuvo en el Sevilla Atlético, debutó en el primer equipo en un par de encuentros precisamente de las rondas previas de la Europa League y luego sí que es verdad que salió ya recién de Santander, Sporting, Girona, etcétera, etcétera. Como decíamos, ha estado allí y conoce muy bien al Sevilla, conoce pues cómo es el ambiente, por dónde se le puede hacer daño y si cree que puede afectar estos últimos partidos al Sevilla para que el Español asalte el Sánchez Pizjuán, un Sánchez Pizjuán donde el Español no gana desde hace 10 temporadas.
Perfilan un equipo para hacerlo y por tanto esa exigencia al final demanda resultados y cuando no los tienes pues es lógico que se encuentren momentos menos relajados en este caso. Yo creo que nosotros debemos centrarnos en nosotros. Da igual el momento en el que ellos estén, lo importante es el momento en el que nosotros nos encontremos y como he dicho antes, semana para tener una oportunidad tremenda de seguir creciendo y de dar un pasito hacia adelante. Si fuera un Sevilla que fuera primero, diríamos, me preguntaría si sería mal momento porque van primeros y en este caso como han sido eliminados y han perdido el último partido, pues yo creo que el momento ideal es el nuestro. Después de una victoria encaras el partido con una ilusión tremenda de poder seguir esa progresión y creo que en este caso es en lo que nos debemos centrar nosotros, hacer bien nuestro trabajo, ser responsables de todo el partido que viene de nosotros y sobre todo efectivos para poder llevarnos un buen resultado.
Hay que centrarse en ellos mismos, saben que son ellos que pueden ganar a cualquier equipo si se lo proponen, pero evidentemente también hay que tener en cuenta al rival, pese a que tengas que estar centrado tú en hacer un buen partido, pues no es lo mismo, con todo el respeto, pero no es lo mismo tener delante a un Sevilla en el Sánchez Pizjuán que irte o recibir al Leganés, obviamente, es muy diferente. Por eso, ¿cómo deben afrontar el encuentro en el Sánchez Pizjuán? Hay que salir fuertes para aprovechar las dudas del Sevilla, sí, pero también ha confirmado Bernardo esta mañana que también hay que llegar fuertes al final porque son los minutos donde se vende todo pescado, ¿no? Al final.
Es un equipo batallador que no dejará de luchar y que lógicamente querrá revertir la situación al máximo, pero nosotros también sabemos lo que debemos hacer, lo que vamos a ir a hacer a Sevilla, y las cosas no se las vamos a poner ni mucho menos fáciles para que ellos se sientan cómodos y tengan esa comunión con la grada, ¿no? El Sevilla también es un equipo que se ha dejado muchos puntos al final, por tanto, no solo será importante salir a más del 100%, sino acabar el partido a más del 100%, porque todos los minutos van a ser igual de importantes.
Y bueno, respecto al Español, decimos que el equipo ha de estar concentrado en él mismo, porque evidentemente había muchas cosas que mejorar. Parece que con el tiempo falta todavía más fluidez en el juego, pero las cosas se van equilibrando. Bernardo ha comentado que, pues eso, cómo el equipo ha conseguido equilibrar esta defensa-ataque para al menos ver un conjunto como el que se vio durante el partido contra el Mallorca.
Conseguido tener esa solidez que nos estaba faltando, intentar juntar las líneas, hacernos más ayudas, jugar desde las coberturas. Al final el fútbol tiene maneras de leerse. Quizás en otros momentos de la temporada hemos jugado a ir más al hombre, a los duelos individuales, y considero que cuando estás ahí abajo lo más conveniente es tener compañeros cerca, tener ayudas múltiples para poder solucionar diferentes momentos del juego, y cuando encima tienes acierto de cara a gol, al final el fútbol pues va logrando ese equilibrio. Creo que hemos logrado eso, hemos logrado sumar en confianza, en puntuar, que al final también es fundamental cuando estás compitiendo allá abajo, y las sensaciones van creciendo cada vez que nos vamos encontrando mejor en el terreno de juego.
En los últimos partidos, Bernardo, también ha estrenado compañeros en el eje de la zaga. Ha jugado prácticamente con todos, con Luis López, con David, con Calero, con Naldo. Prácticamente con todos ha tenido minutos. Y ahora le ha tocado con Cabrera. Eso se le ha preguntado. ¿Qué tal con el uruguayo en el centro de la defensa?
Y al final, cuando jugadores competitivos están juntos, siempre tienden a poder entenderse. Y en este caso, pues, con él en el momento en el que he podido compartir campo, me he sentido muy bien y hemos conseguido poco y por tanto contento y satisfecho de poder aportar desde dentro, compañero que sea, y ojalá que podamos mantener, en este caso lo hicimos contra Mallorca, esa portería cero, que siempre nos va a dar posibilidades de sumar puntos.
Por último, José, comentarte que, bueno, supongo que coincidiremos todos que pese a que nos guste más o menos, Bernardo es un futbolista muy, muy comprometido con la causa, y hoy precisamente el compañero de COPE, Quique Iglesias, comenta que está jugando con el dedo meñique de un pie roto y que se podría operar y estaría un mes de baja, pero que no lo va a hacer por compromiso con el equipo, porque para Belardo es un futbolista importante, y perder un jugador en el que confías durante un mes, pues sería un problema. A relación de esto, la siguiente pregunta que se le ha hecho, y la, en este caso la última que hemos seleccionado, que es si se quiere quedar, él ni confirma ni desmiente, pero afirma que está muy feliz aquí en el Español.
Estoy satisfecho con mi entrega, con mi trabajo, y al final del año pues el balance se hará y veremos qué camino es el que se tomará. Por supuesto que estoy feliz, estoy muy a gusto, disfrutando muchísimo de incluso esta situación, que no es la más favorable para todos, pero el fútbol tiene estas cosas y desde la dificultad también se crece, y considero que este año también va a ser muy importante para mi carrera. Esperemos el año que viene a ver cuál ha sido el balance, y por supuesto que cuando estás a gusto en un sitio, pues tienes la ilusión de poder seguir estando en un buen sitio. Pero como el fútbol es tan dinámico y tan cambiante, al final se marcarán los caminos en verano cuando deba tomarse ese tipo de decisiones.
Una pareja de centrales con Cabrera, que precisamente hoy miraba el dato porque me di cuenta que Cabrera es muy alto y Bernardo todavía es más alto que él. Tenemos una pareja de centrales por encima del 1,90. Yo creo que no la había visto en mucho tiempo.
Sí, pocas veces. De todas maneras, José, igual con Bernardo no ocurre. De todas maneras, es cierto que junto a Cabrera creo que Bernardo ha mejorado, creo que se le han visto partidos buenos, quizás contra Granada por los errores puntuales, bueno, no jugó Bernardo en este caso, Naldo, pero por los errores puntuales no fue el mejor de la defensa, pero desde que está Cabrera creo que el equipo ha ganado en solidez, incluso contra el Mallorca, no lo hemos comentado otros jugadores, pero creo que Bernardo estuvo muy bien. Se debería mirar cuántos duelos aéreos ganó, porque creo que los ganó todos, porque estuvo imperial por arriba. Y en este caso, Cabrera es un futbolista que pese a su altura, juega mejor por abajo. Es decir, es un futbolista que además de ir bien al corte e ir bien por arriba, pues juega muy bien por abajo, tiene buen toque, tiene buena salida de balón. Y fruto de ello, Abelardo igual lo pone de lateral izquierdo contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán. Así que bueno, esto ya veremos cómo acaba, porque Didac no estará y mañana nuevo entrenamiento, 10:45 en la de Nijar, que puerta cerrada, una nueva sesión pues donde Abelardo seguirá probando laterales izquierdos. Debería entrar Pedrosa, es su puesto natural, pero ya sabemos que él prefiere gente veterana. Y no sería nada descabellado ver a Cabrera en la izquierda y una nueva pareja de centrales otra vez más.
¿Y qué opinan nuestros tertulianos de la posibilidad? ¿Qué et sembla, Enric? Hombre, ¿Cabrera anirà a l'esquerra?
Jo crec que s'ha de tenir en compte el perill que porta el Sevilla per les ales, el Ocampo i el Jesús Navas, i s'ha d'anar molt en compte pels costats, o sigui, s'ha d'assegurar bé els laterals. Crec que és important en aquest partit.
Probablement per això decidirà posar Cabrera a l'esquerra.
I no jugarà Pedrosa, segurament.
Correcte.
Bueno, no està jugant.
Un jugador que va molt bé al tall, que és molt contundent, i per frenar la banda dreta, en aquest cas del Sevilla, crec que és una bona decisió.
El que passa que també hi ha qui diu que potser millor que jugui un lateral que pugi per evitar que Navas, per exemple, faci tantes pujades. No sé què penseu de Cabrera a l'esquerra.
Jo penso que potser no és la cosa més lògica, normal. El que tots podríem haver pensat a començament de temporada és que si faltava Didac, doncs jugaria Pedrosa. Sembla que seria el més lògic. Però ho veig molt arriscat en un camp com el Pizjuán i de la manera, veient de la manera que està preparant els partits a Abelardo, penso que no. Penso que optarà per l'experiència, per la contundència i sobretot per l'estat de joc, no? Perquè Pedrosa, doncs, pel que sigui, pels motius que siguin, no té ritme de competició i allà doncs, tindrem molts problemes. És un equip molt difícil.
I espero que els invents de Javi López a l'esquerra no els faci servir.
Espero que no, el que seguim tenint problemes a la dreta. O sigui, estem parlant de l'esquerra, però la dreta tenim
aquest
una autopista,
tenim,
eh?
Ja el tenim assumit, aquest. No, l'únic que, a més, va a favor de Cabrera, que també ha jugat molt de l'esquerra, el Getafe.
Em sembla que el Getafe va jugar uns 8 o 9 partits. Bueno.
Molt bé, en tot cas, bueno, un parell de consens i anem ja cap a la història, perquè em sembla que l'actualitat ja...
Bueno, te iba a comentar también el tema de Eli del Estal, que justamente, precisamente, cuando salimos de aquí ayer, se confirmó su fichaje.
Vimos el rumor que después...
Exacto, el rumor que se confirmó, su fichaje por el Hyundai Steel Red Angels, que es el campeón de Corea del Sur, residente con el Español, hizo una carta de agradecimiento. Y nada, desde aquí desearle toda la suerte del mundo. Se va una pieza importante para el equipo. Últimamente no está entrando en los planes, pero no deja de ser una futbolista importante para el femenino. Un femenino que o tiene un giro radical de guión el tema o pinta muy mal.
Sí, porque la verdad es que se van acumulando las malas noticias en el femenino. Un par de consejos y nos vamos con las historias de España.
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Voz que canta en esta sintonía, como ya lo sabéis, esperando un día soleado. Y está así nublado. El español siempre espera un día soleado. Bueno, ya que es el día de la radio, el Día Internacional de la Radio, y los oyentes son los principales protagonistas de la radio, vamos a rehacer un regalo para nuestros oyentes. Y como además esta sección son historias del español, tenemos un libro, la última edición de la Fundación, Historias en Blanco y Blau, número 4. Ya sabéis, un compendio de relatos de periodistas, vips del español, que, bueno, evidentemente con una temática españolística, españolista, y solo tenéis que hacer una cosa: llamar al 93-409-2771 o 93-409-2772, dejar vuestros datos y entre todos los que llaméis sortearemos este libro, que seguro que hará vuestras delicias. Y antes de irnos con las historias de Enric, que avui em sembla que aportes una interessant del Sevilla, primer recordarem la efemèride del dia. Anem al tal dia com avui, que a més té a veure... Si el diumenge jugarem amb un camp que fa 9 temporades que no guanyem, té a veure amb un camp que sí que vam guanyar i que és el rival, el pròxim rival de casa, l'Atlètic de Madrid. Anem a les històries tal dia com avui. Pues sí, el 13 de febrero de 1999 el Español conseguía una gran victoria en el Calderón y era la octava victoria, jornada consecutiva invictos. Atlético de Madrid 1, Español 2, goles de Arteaga y Darío Silva. Ya sabéis que las efemérides las facilita Futuro Español. Y ahora sí, vamos ya con las historias del Español.
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93-292-7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Recordem, doncs, una gran eliminatòria de la Copa del Rei.
Sí, aprofitant que aquesta setmana tots estem pensant en el partit del diumenge al camp del Sevilla, parlarem avui d'una eliminatòria de Copa de l'any 54, de la Copa del Generalíssimo, com es deia llavors, que ens va enfrontar amb l'equip andalús i que ens va deparar dos partits, millor dit tres, perquè hi va haver-hi un tercer partit, i llavors no hi havia ni pròrrogues ni doble valor dels gols en contrari. Uns partits que passaran la història per la seva emoció, ja que fins al darrer moment no es va decidir qui passaria l'eliminatòria. Perquè ens situem, aquella temporada estava sent molt bona per l'Espanyol. Vam acabar en quart lloc del campionat de Lliga amb 34 punts, darrere del Madrid, que va ser campió amb 40 punts, el Barcelona amb 36 i el València amb 34. Els dos últims partits es van oferir uns resultats sensacionals. Vam acabar guanyant el camp de les Corts contra el Barcelona per 1-4 el 18 d'abril, amb gols de Faura, Cruelles, Masset i Mauri, i l'últim partit, victòria Sarrià, el 25 d'abril, contra el Real de Madrid, que va venir ja sent el campió, i el que van guanyar per 2-1 amb gols de Mauri i Masset. El nostre equip tipus d'aquella temporada era sempre pràcticament el mateix: Domingo, Argilés, Parracatà, Bolinches, Faura, Cruelles, Masset, Mauri, Piquín i Argas. Va començar la Copa com un dels equips favorits després de la bona actuació que havíem tingut a la Lliga. En octaus de final, que llavors només jugaven els 16 equips de primera divisió, eren els únics que jugaven la Copa, es va tocar l'Atlético de Madrid. Primer partit, el 2 de maig, victòria al Metropolitano per 1-3 amb gols de Mauri, Cruelles i Arques. Vam presentar el nostre millor equip. Només hi faltava potser el porter Domingo, que per ser estranger no podia jugar a la Copa, i que va ser substituït per Soler. Però vam tenir la desgràcia que en Mauri es va lesionar la primera part i va haver de continuar tot el resta del partit com a figura decorativa. La tornada el 9 de maig no hi va haver cap dificultat i van guanyar per 2-1 amb gols de Piquín i Casamitjana, que era el que ocupava el lloc del Mauri. I en quarts de final ens va tocar el Sevilla, que tenia també un gran equip, amb grans jugadors, tots recordem a Campanal, Arza i Araujo, entre d'altres. El primer partit es va jugar el 16 de maig al vell camp del Nervión, que és un camp que va desaparèixer l'any 58, sent substituït per l'actual, el Sánchez-Pizjuán. Nosaltres vam sortir amb l'equip habitual, amb només el canvi del porter, que en Trias va jugar en lloc de Soler, i en Casamitjana, que seguia jugant en el lloc d'en Mauri. El Sevilla es va posar també en aquell partit, tot i que ho va fer practicant un joc excessivament dur, molt agressiu, davant l'equisència de l'àrbit, que era el senyor Fontbona, que no va saber tallar mai la duresa dels sevillistes. En Campanal no va ser, però tot i la seva fama, el més dur, ja que el van superar els dos laterals, que eren en Guillamón i en Romero. A nosaltres va faltar profunditat, ja que en Mercè, tot i que ser un grandíssim jugador, no era un delanter pur tant atacant com en Mauri, i en aquest paper només temíem en Cruelles. Els gols es van fer la primera part al minut 15 a l'Araujo, el 22 en Domènec va fer el 2-0, val a dir també que en Bolinches va rematar de cap al travesser un córner llançat per l'Arques, que hauria pogut reduir el resultat, i a la segona part ens van fer dos gols més, tots dos de l'Araujo, els minuts 26 i el minut 32, total 4-0. Després del resultat, no cal dir que el Sevilla era el favorit per passar l'eliminatòria, tot i que l'Eleno Herrera va declarar el postpartit: en Sarrià lo tendremos difícil. Però en Parra deia per la seva part: nos han dado demasiadas patades, demasiados goles y demasiadas patades. La tornada a Sarrià es presentava allò més emocionant, tot i que el Sevilla era el favorit amb un 90% de possibilitats de passar a l'eliminatòria. Amb la lògica i enorme expectació es va celebrar aquell partit el 23 de maig. Vaig tenir la sort de presenciar. L'àrbitre era en Gardiazabal. Nosaltres vam presentar el mateix equip de l'anada, amb el canvi a la davantera en Paseiro, que es va posar com a davanter centre en lloc d'en Casamitjana. En Paseiro, per cert, va ser el millor aquell dia, va marcar 3 gols. Val a dir que la defensa del Sevilla no va estar tan dura com el Nervión i que l'Espanyol va mereixer passar l'eliminatòria. El minut 9 de la primera part, en Paseiro va fer 1-0 i tota Galarza va empatar al minut 16. Poc després, el 24, en Paseiro tornava a marcar i amb 2-1 es va acabar el descans. A la segona part no podia començar millor, ja que al minut 2 Paseiro va fer el 3-1 i al minut 6 en Piquín el 4-1. Semblava possible la remuntada, però al minut 23 l'Araujo ens va marcar un gol, el 4-2, aprofitant un fallo d'en Trias que sembla ser que ja començava a fallar-li la vista, per desgràcia. Allò semblava definitiu, ja tothom començava ja a marxar del camp, però ens faltaven dos gols per igualar i el partit ja s'estava acabant. Però llavors es va produir el petit miracle. En minut 39, en Cruelles marca el 5-2, un centre de Paseiro i en Cruelles rematant de cap, i al minut 44 es pita una falta contra el Sevilla a prop de l'àrea. Com sempre, en Faura es prepara a treure aquesta falta, era l'especialista, i ho va fer amb un xut potent que sembla ser va rematar a l'Arques, ningú sap com, fins al pont de la porteria. L'alegria va ser enorme, com és de suposar. Per molts, l'autor del gol havia estat en Faura. Jo també ho creia en el mateix camp. I també així ho reflecteix en Segura Palomares, als seus llibres d'història. Però la premsa, el Mundo Deportivo i la Vanguardia, el gol el donen a l'Arques. Aquell gol ens va portar un tercer partit de desempat que es va acordar a jugaria el dimarts següent, el 25 de maig, al camp de Chamartín de Madrid. S'havia proposat també el camp del València, però al final va ser el Madrid el que va passar. Allí es van acabar els nostres somnis, ja que el Sevilla, que potser va arribar menys cansat que nosaltres, ens va guanyar per 2-1 i va passar a la semifinals d'una copa que guanyaria finalment el València, que és el que va eliminar precisament el Sevilla. Només començar aquest tercer partit, en Faura va tirar un xut al pal, però al minut 5 Araujo va fer l'1-0, va empatar amb Mercet al 1-1 al minut 15, però al minut 23 l'Araujo va fer el 2-1 amb un rebat de cap. A la segona part els nostres, en Mercet, en Faura i en Cruelles, van fallar remats molt propicis, molt, molt fàcils, i al darrer minut en Piquín va fallar el que podia ser el gol de l'empat. Mentre en Cruelles també va ser objecte d'un penalti, un penalti molt clar, però que l'àrbitre, el senyor Caballero, no es va donar per al·ludit. Ahir va acabar aquesta temporada tan emocionant, aquesta eliminatòria amb el Sevilla, que vam tenir tan a prop de guanyar i que finalment se'ns va escapar en el desempat. Però que, sens dubte, passarà a la història i serà recordada com una de les gestes més èpiques del nostre equip.
Hi havia molta gent a Sarrià?
Sí, estava ple. Estava ple, i recordo que quan va marcar el Sevilla el gol, ja vam pensar, bueno, això s'ha acabat perquè ja no podem remuntar. I van fer dos gols, l'últim va ser l'últim minut. Jo recordo un Faura, jo inclús creia també que el
no
gol...
Hi era, perdó, no hi era la tribuna, l'última tribuna feta? No,
encara no hi era, no. Recordo un Faura, que era el que tirava les faltes, era un xutador impressionant. Jo em pensava que el gol l'havia fet ell, però la premsa diu que va ser l'Arques que va rematar.
Sobre la línia de
que va ser l'últim minut. I llàstima del partit de desempat a Madrid, que allí no, potser estàvem més cansats, per lo que sigui, el Campanal, que era un jugador molt bo, va marcar en Passeiro, el va anul·lar, i en Passeiro ja no va poder fer els tres gols que havia fet aquí.
L'Espanya i la Copa. Una gran la història Copa. Sempre, no? Perfecte. Anem consells i anem cap a la tertúlia.
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Mont Perico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Buah! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintoret de Molins de Rei. La natura al seu plat. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico. De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de empezar la tertulia, recordaos que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany. Para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Pues et deia que el del lateral dret està assumit perquè l'última reunió que vam tenir amb el director general se li va preguntar directament que com sí. És que no s'havien reforçat i va dir que va ser una decisió consensuada entre tots.
O sigui, sí, i ells hi confien plenament. Jo no hi confio tant perquè és que tenim... Ara venen tres partits que són Sevilla, Valladolid i Atlètic de Madrid a casa i veient com vam patir la setmana passada a casa em fa por, eh?
I jo li vaig preguntar directament, i a Belardo també, i va dir, sí, a Belardo també, quan va deixar clar que no, o sigui, que ell va mostrar que el lateral del no estava cobert, ben cobert, quan Javi López no va jugar per la sanció i va posar Víctor Sánchez, no va buscar un lateral dret. Amb la qual faltava un lateral dret, faltava un home per, sí, per cobrir la, la baixa, no? I és una cosa molt rara, això de, la, de no reforçar l'equip per aquesta banda, no?
I, sobre, i sobretot perquè després va venir el fitxatge d'un porter, és a dir, que,
sí,
que possibilitats de fitxar segurament en teníem, no? Jo crec que no ho ha entès ningú, que no portéssim un lateral dret. En el futbol modern, els laterals són, són peces molt importants, no? Perquè ataquen, defensen, i Javi López, que li tenim tots un carinyo gran pel que ha estat, perquè potser ja hem de començar a parlar en passat, doncs ara mateix no transmet cap garantia.
Home, també pot ser que realment sigui una decisió presa o sigui, amb tots els ets i uts, com es diu, perquè ja saben que la temporada que ve tenen ja la figura que fitxaran.
Sí,
i...
sí, Josep, però estem aquesta, eh?
Clar,
estem aquesta temporada.
I, i fins ara no. O sigui, pensant a veure què és el que pot haver passat pel seu cap. No?
I una lesió, el que sigui, és que... Clar, anem coixos, en aquesta manera.
És que al començament de temporada es va demostrar que ells sabien que necessitàvem un lateral dret perquè es va portar el Corxia. Si es lesiona el Corxia, doncs, i has demostrat que no confies ni en Pipa ni en Víctor Gómez, lògicament has de fer alguna cosa.
El problema és que tenien noms, evidentment, tenien noms, tenen noms per totes les posicions, i no és una secretaria tècnica, sí, òbviament. Sí. Però igual els noms que tenien en aquest moment en el mercat d'hivern no milloraven a Javi López. És a dir, jo crec és que és l'única explicació que li veig. Si no, reserva 2 milions per fitxar un lateral dret.
De fet, es va confirmar que tenien, que havien negociacions, però que al final van decidir no fer-ho endavant. Ens va estranyar molt, i sobretot això, perquè després apareix un porter quan ningú...
Sí, jo el de l'Oyer tampoc ho he entès. I segueixo sense entendre-ho, eh? A més, és un... No pot jugar a la UEFA, no? Entenc? No sé.
Perquè en aquest moment sí que tenim fitxes lliures, no? Penso en Corxia si...
Ara
si hagués
mateix
de tornar.
Diria que hi ha una fitxa lliure... I...
Sí, amb la baixa de Piatti.
I crec que està, sí, està reservat per Corxia. Corxia li dones la baixa perquè entrin certs jugadors en el seu moment. Jo suposo que parlarien de que, bueno, te vamos a dar ficha cuando te recuperes. És lo obvio. Si no, rompes la cesión, tal com se lesiona.
Sí,
si no,
sí,
no tiene sentido.
A més que et pot demandar tot el jugador.
Però li van donar la baixa per llarga durada? O no?
Sí, esclar. Sí. La baixa per llarga durada i quan torni sí que li pots donar d'alta en aquest sentit. Aleshores, quan torni, que tampoc s'ha dit el temps, és a dir, no tenim gaire clar quan serà, doncs imagino que serà un competidor per Javi López degut a que a Belardo el que li agraden són els jugadors més veterans. Víctor Gómez, si compta amb Víctor Gómez, ja hem vist que Víctor Gómez de la tal no compta, perquè em penso que les estones que ha jugat Víctor Gómez han estat totes d'extrem. I Pipa, más de lo mismo, perquè Pipa en el Real Arena també ha jugat extrem. Bueno, i després tenim el cas de Víctor Sánchez. Quan no va estar Javi López, va jugar Víctor Sánchez.
Sí.
Jo suposo que confia en ells. No li veig una altra explicació més enllà del que he comentat, no? De que tenien una ristra de noms, cap millorava ni a Javi López ni a Víctor Sánchez, perquè amb els altres nanos no comptes per l'altre del dret, i ja està, i a tirar pelante.
I anímicament, ara que treies el tema de l'Europa League, anímicament ja estem disposats a competir realment, o farem com amb la Copa? Que, bueno,
en l'Europa League te refieres?
En l'Europa League.
Doncs jo penso que l'Europa League, bueno, doncs ara és el premi, era la gran il·lusió que tots teníem els darrers anys. Ara, doncs, bueno, doncs és un partit més que jo l'enfoco quasi bé, i serà molt greu o gruixut el que diré, com un amistós, que a mi em fa gràcia que guanyi, i que tant de bo arribem a semifinals, o tant de bo arribem a la final, i tant de bo arribem als penals i la guanyem. Però,
en aquest moment... Vist des d'aquest punt de vista que tu dius, crec que els jugadors s'ho prendran més en sèrio que tu.
I jo els hi agrairia, jo parlo des del punt de vista d'aficionat. Jo el dia passat contra el Mallorca vaig sortir que tenia agujetes mentales, jo vaig sortir allà absolutament...
Encara les portem, em sembla.
Rebentat, vaig estar, i coincidia amb el que va dir l'Abelardo en roda de premsa després. Estic rebentat, me'n vaig dinar i després a descansar, però jo vaig sortir d'allà esgotadíssim.
Tots igual.
i em sembla que encara ens dura una miqueta el ressacón del Mallorca.
I a més el partit del Wolves serà molt difícil, que és un equip bastant bo. A Anglaterra jo vaig veure un partit de fire amb el Manchester, amb el United, va empatar, juga bastant bé. O sigui, no serà com els de la
sí,
primera
com,
fase.
Com l'hem d'agafar? Com un amistós, com
no,
diu
jo
ell?
Crec
o hem
no.
de fer el possible per passar l'eliminatòria?
Jo crec que hem de fer el possible per passar l'eliminatòria.
Sí, sí. L'amistós era la Copa del Rei. L'amistós era la Copa del Rei.
I hem passat.
Sí, l'amistós ja van deixar clar que la Copa del Rei no ens interessava.
A més, hem de tenir en compte que l'Europa League per partit guanyat deixa diners.
Sí, sí,
per tant,
sí, sí.
És obvi que a perdre no es pot sortir.
És que són moltes
coses. Sortir mai, eh? No. Perdre mai. I entregar cap competició, a priori, mai. El que passa és que jo ara estic, no sé com estan els jugadors, però jo estic concentradíssim en la Lliga, està resultant més difícil sortir de baix del que jo m'imaginava. Un dia aquí mateix amb un perico vaig dir, home, ens assuraran 5 partits, estarem salvats a falta 5 partits. Ostres, ara potser ens falten 5 minuts, eh? Potser ens salvarem en 5 minuts el dia del Celta, no ho sé.
Sí, però jo no crec que sigui culpa de l'Europa League, ni culpa de les competicions. Això que diu, és que sempre que teniu dos competicions... No és així, o sigui... Jo crec que per jugar un altre partit més, inclús al revés, crec que guanyar l'Europa League, o sigui, guanyar contra el Wolves, donarà moltes més ales per afrontar el següent partit de Lliga.
Sí,
perquè
més,
el que els hi falta és confiança.
A més, tu quan ets un professional, o quan no ets professional, simplement quan jugues a futbol, quan jugues en un equip amateur, a tercera, a primera, és igual... 90 minuts o 90 minuts, siguin de Lliga, siguin de Copa, o sigui, tu competeixes, és a dir, una altra cosa és que tu sàpigues que és una competició, pues, a Copa del Rei, tal com estàs, la Copa del Rei la jugues cada temporada, t'ha tocat la Real Sociedad al Real Arena, bueno, dones la cara i ja està. Però l'Europa League quant temps feia que no la jugava? Feia moltíssim.
Jo crec que
I quan la tornem a jugar? Vés a saber.
I és la nostra gran il·lusió.
Exacte. Jo crec que aniran amb el xip de... Almenys allà, crec que aniran amb el xip d'aguantar i...
Tant de bo.
A més,
hi ha una raó que ha de servir sempre. I, per exemple, quan vam jugar contra el Granada, se li va preguntar a Belardo si el Granada li penalitzaria que estava ficat amb copa i tal, i va dir, no, els jugadors de primera edició estan acostumats i estan capacitats per jugar dos partits entre setmana i fer-lo amb la mateixa... O sigui, físicament no hi ha excusa, no? I per altra banda, o sigui, si precisament l'Europa League ens ha facilitat també, ens ha possibilitat l'ampliació del límit salarial, que això ha facilitat també... Vull dir que tots són avantatges, no? I si tenim una oportunitat, jo, com a mínim, intentaria explotar-la. O sigui, és que no... O sigui, no és garantia de res... el quedar eliminat. O sigui, si t'eliminen, no tens garantia de que faràs millor partit.
No, ni que concentraràs més a la Lliga, està clar que no.
I, o sigui, jo crec que sempre et pot aportar, i de fet, una mica és el comentari que també va fer el director general, que l'equip competeix i que creu que competirà igual amb qualsevol competició.
És més, tu pots prendre al revés, tu pots prendre com un respir, no? Al final estàs tan tensionat a la Lliga, cada setmana és una final, que arribes allà i dona-li la volta a la truita. És una il·lusió jugar aquest partit. Crec que els propis jugadors tenen que fer aquest exercici mental per arribar allà i dir, ostres, no tenim res a perdre. És cert el que diu l'Enric, que el Wolverhampton crec que és molt millor equip que l'Espanyol. És cert que té 11 jugadors, 12 jugadors, no té gaire més, però té molt bon equip i un més lògic és que ens eliminin.
Però no tenen a RDT.
Clar.
També.
Que és important, eh?
Jo deia que s'ho agafaria amb més emoció que tu, perquè precisament per ells és un escaparate. O sigui, és estar amb un aparador que et veu tota Europa, que molts d'ells, la seva carrera professional, pot passar més a saber per on, i allà els miraran, pensaran que estan amb un aparador internacional, no? O sigui, voldran donar el màxim d'ells.
Però és cert que no tindrà res a veure amb la fase de grups, el que ha dit l'Enric, res a veure.
Clar.
O sigui, el Wolverhampton crec que era un dels equips més durs que ens podia tocar, perquè tu, si l'has vist, Enric, un partit, ja ho sabràs.
Un porter molt bo.
Jo porto veient-los des que va sortir l'eliminatòria i t'asseguro que és un equipàs.
Molt dura.
És un equipàs. Té dos migcentros que juguen el que volen. Té a Raúl Jiménez, que està fent la temporada de la seva vida. té dos extrems molt ràpids, Adama Traoré, no s'ha dit res d'Adama Traoré perquè ja el coneixem, Diogo Jota, que també té a Pedro Neto, que Pedro Neto últimament està jugant també i és un jove que té molt bona pinta, ha fitxat aquest hivern per 20 milions d'euros un extrem de l'Olympiacos, portuguès, que també té molt bona pinta, és a dir, no serà gens fàcil, no serà gens fàcil, però tornant a l'Espanyol, que és el que importa, crec que els jugadors el que han de fer és aquest exercici de dir, anem a deixar la Lliga a part i anem a gaudir, que són millors, que ens poden fer 3, sí, però anem a passar-ho bé, anem a deixar-nos d'angoixes, de no estar segurs de nosaltres mateixos, anem a disfrutar.
I com a màxim, l'última eliminatòria de Copa van ser 7 canvis dels titulars. Jo com a mínim demanaria que no haguessin tants. Sí que es pot fer, es pot reservar, perquè bueno, està clar que la prioritat és la Lliga, no? Però fes un equip competitiu. O sigui, competitiu en el sentit que realment, com a mínim, hi hagin 4 titulars perquè tinguis una estructura d'equip, una columna vertebral que funcioni, no?
Jo crec que no passarà com el dia de la Real Societat, que van sortir 7 o 8 suplents, sinó que jugaran els màxims de bons, bueno, els millors que puguem.
Pot ser, però de totes maneres també és cert que mirar el calendari, partit està entre Sevilla i Valladolid, sí, i crec que el partit de Valladolid torna a ser un partit clau, poder més que el següent, evidentment, que ara mateix claus són tots els que venen, però el de Valladolid, un rival semidirecte, per dir-li d'alguna manera, sí, que si guanyes el fiques allà a la lluita pràcticament de pleno, crec que és un partit molt, molt important. Crec que farà, bueno, rotarà, però no tant com a la Copa, com dius.
Bueno, és que la Copa eren dos equips diferents, l'equip de la Copa i l'equip de la Lliga. Per això em va empivar tant que bueno, doncs, no regalar-la, però que tampoc poséssim tota la carn que s'hi podia posar per guanyar-la. No?
Jo una miqueta més hauria demanat.
Una miqueta més.
Una miqueta més de jugadors, en el sentit, algun titular més.
De titular, perquè van ser 10 jugadors diferents els que juguen la Lliga. Per tant, a mi em va saber greu, perquè, home, és que hem de prioritzar, bueno, però eren dos equips diferents que podíem haver... Que no interferia per res la Copa. Ara, amb l'Europa League, lògicament hi hauran d'haver, jo estic d'acord, Josep, hi hauran d'haver molts titulars amb la UEFA. I estem al mig d'aquests dos partits que tu deies, per mi importantíssims, com cada partit que jugui l'Espanyol.
I tornem als partits importants, important, eh? Importants, tots són importants, però el primer, Sevilla, signeu l'empat?
Jo crec que sí. Que és
si, guanyem si guanyem a Valladolid, sí.
Sí, però primer és
clar,
un
però
i després
primer és Sevilla, primer s'ha de sortir... Un... No, jo no el firmo. De fet, la meva porra és 1-2, o sigui, no.
Tant de bo.
Gol de Raúl de Tomàs.
Evidentment. Mira, jo vaig jugar-me amb en Carlos, que Raúl de Tomàs feia 15 gols sí, abans que comencés el primer partit.
Sí, sí, senyora.
I em va dir, hola, on vas? Mira,
sí, ja
5 de 5.
Sí, no està... No
doncs
està...
Estàs en el camí de guanyar la...
No ens hem jugat res, però
sí. Sí, bueno.
I a més ara el primer, que és en Messi, em sembla que en porta 14, no? Segueix aquest ritme, sí. Encara l'agafarem.
Encara serà pitjitxis.
Sí. Jo no signo, no signo l'empat al Pizjuán, perquè no podem, ara mateix, no estem en situació de renunciar d'entrada, a priori, a 2 punts. Després ja veurem el que passa i potser l'últim minut doncs, aconseguim un empat i estem tots a la mar de contents i ho celebrem. Ara, a priori, no el signo, tot i la dificultat que tots som conscients de que jugar al Pizjuán amb l'equipàs que té el Sevilla, tot i que ara, bueno, sembla que... Bueno, està malament, però va quart, i ve de guanyar Balaïdos, i el Sevilla és el Sevilla.
I què diu la veu d'experiència, Enric? Tu signes empat?
Potser sí, però el Sevilla, les segones parts, l'altre dia amb el Celta, es va veure al final, va caure molt, perquè el Celta aquell partit el tenien guanyat, i al final el van perdre. El que passa és que tenint en compte el Lopetegui, que s'hi juga molt, jo crec que és un partit decisiu també per ells, eh?
Jo crec que sí, com diuen, el futbol és un estat, és un esport que és un estat d'ànim. Crec que nosaltres anem amb un estat d'ànim molt positiu i ells comencen a tenir dubtes. I per aquí, i a sobre a casa, crec que en aquest cas, o sigui, no semblarà que som els últims, clar, perquè jugarem amb més tranquil·litat, sabent que no és que tinguis més a guanyar que a perdre, perquè si perds 3 punts, has perdut 3 punts. O sigui, això no... Però... que la feina titànica és guanyar i la pressió la tenen ells, no? Crec que és una de... perquè la resta, evidentment,
és molt, bueno, fa 9 temporades que no guanyem allà. O sigui, és
difícil.
Molt seria, molt estrany que aquesta, però clar, ens agafem allò a les prioritats. Jo crec que aquesta juga a favor nostre, no? Que és tan menys necessitat que nosaltres.
I a més, si puntuéssim només un empat, però si guanyéssim el partit de Valladolid, ja vindria més rodat, ja diríem, amb més moral.
Bueno,
si tinguéssim 4 punts amb aquests dos partits, ja estaria bé, el promig.
Hi ha el factor que deia la Mary de RDT, que potser tindrà un plus afegit al Raúl de Tomàs de voler demostrar que el Sevilla es va equivocar, no? Fitxant el Nesiri, em sembla que és, que ha vingut ara al mercat d'hivern, que no està... Bueno, va marcar Baleidos, va marcar el gol del Sevilla, bon gol, però que està rendint molt millor i que està demostrant ser molt més golejador Raúl de Tomàs que Nesiri. Llavors,
jo crec que RDT només té una cosa al cap, és ficar la pilota allà dintre.
Sí.
I qualsevol pilota que ve.
I ha costat 20 quilos, però
jo crec
que estem davant d'un dels millors davanters de la Lliga actual.
Estic d'acord.
Per no dir... Diria el segon, però... està ahir, no és només el gol, tot, o sigui, la posició que té al camp, com baixa la pilota, com l'aguanta, com l'espera, com mira, com espera que vinguin els jugadors, perquè és que jo l'altre dia deia, però és que no hi ha ningú que el pugui acompanyar, no tenim equip per acompanyar aquest home. O sigui, aquest home, si tingués un parell de jugadors a la seva mitja alçada, és que no fa un cada partit, fa 3.
Bueno, igual sí que estan ajudant, no? Perquè tampoc és
sí,
normal que facin 5 gols seguits.
No, clar, però vull dir...
Algun mèrit tenen.
Hi ha moltes ocasions...
Has dit d'una altra manera. Jo crec que mai havia lluit tant com des que està l'Espanyol. Sí, perquè sí, havia fet Can Campanya, tothom es fixava en ell, de fet el va signar el Benfica perquè destacava, no? Però després va allà i no fa res. En canvi, ve a l'Espanyol...
Bueno, no fa res perquè tampoc lo dejaron.
Bueno, però era una oportunidad, si por lo que fuera lo sentaron. Si hubiera metido 5 goles seguidos, estaría jugando.
Tampoco tuvo la oportunidad. Sí. No...
Jo crec que Raúl de Tomàs és el davanter que necessitava l'Espanyol i l'Espanyol és l'equip que necessitava Raúl de Tomàs. Ell té madera de líder, això ho hem vist, li agrada manar, li agrada ser ell, només veu 3 pals, ell, des que surt al camp, només en veu 2 de verticals i un d'horitzontal.
Veu una pilota
i no veu res més, ell només veu gol.
Jo crec que actualment és, aquí a Espanya, no sé si el Luis Enrique el seleccionarà, però és el millor delanter, potser el Iago Aspas és l'únic que potser fa una mica semblant amb ell. Però
portarà Morata igualment.
Posarà Morata, sí. Però és el millor delanter, potser, que actualment.
Sí, per eficàcia, està clar.
Està en un club històric, que ell és una de les coses que més va ressaltar quan va fitxar, i se sent líder. I ha vingut amb un equip que estava necessitat d'un líder, d'un líder sobre la gespa. Llavors, penso que s'han juntat aquí l'hambre con les ganes de comer.
I, a més, un davanter centre que és complet. O sigui, no és allò que només fa gols amb la cap, amb el peu, amb tot. No? O sigui, té una mobilitat brutal.
Amb el cap, amb tot. Sí.
Sí, sí. I afortunadament el tenim.
I que també ha fet, potser el Caleri també és un altre jugador des que està Raúl de Tomàs a l'equip, eh?
Perquè... Ha canviat.
Ha canviat, eh?
Sí.
Evidentment, gol no en té, però...
Ho va dir ell...
Quin tros de jugador és Caleri, no?
També, que...
Fa feina.
Ho dijo que los primeros 6 meses fue una porquería o algo así.
Ho va dir ell, oi?
Ho va dir ell a toda la premsa. I ara comença a rutllar, jo crec que...
Clar, perquè els primers 6 meses, Caleri, potser tenia la responsabilitat de ser aquell home gol que van fitxar per substituir Borja Iglesias. I potser estava una mica...
Estava Ferreira.
Sí, bueno. I arribava sense pretemporada, va tindre la lesió... Van ser molt...
No fa, de gols no va sobrat, eh?
No.
Marques gols, el Caleri...
Si valgués gols, on vaig llegir, no sé qui ho va dir, si a més de jugar marques gols no estaries en l'Espanyol, sinó al Chelsea. És així.
Caleri està fent una altra feina que és necessària, eh, ara mateix.
Sí, i s'emporta molt bé un dels centrals i li dona més espai, em sembla a mi, al Raúl de Tomàs.
I es descarta ja definitivament la sortida de Ferreira?
El
mercat argentí
sí, bueno, si no ha sortit ja... difícilment sortirà, no? Entenc que ara mateix no et pots quedar sense un altre davanter, tenint en compte que Víctor Campuzano segueix lesionat, entenc que si no s'ha dit res, bueno, el mercat va quedar tancat amb la sortida de Piat, bueno, i el club així ens ho va comunicar.
Ho veurem precisament al partit d'Europa League, igual en comptes de RDT juga Ferreira.
Bueno, serà aleshores una ocasió perduda, eh? També ho dic, o sigui, jo crec que Raúl de Tomàs està... perfectament capacitat per jugar el partit d'Europa League i el partit del Sevilla i el partit del Valladolid. Crec que és un jugador que, a més, vol jugar. No crec que és un dels jugadors que s'amaga i que digui no, l'Europa League no la jugo.
Home, porta 6 mesos.
Clar, o sigui, i a més que està en estat de gràcia. Seria, per mi, seria tirar la copa si no el posa. Per mi, sí.
Sí, però també Abelardo va dir que Ferreira tindria les seves oportunitats quan però clar...
Ja ha tingut, oportunitats Ferreira.
Amb la copa, no.
Home, el partit de Ferreira al Real Arena va ser per posar-se a plorar.
Va ser durillo, sobretot per l'actitud, diria jo, no?
És que es veia fora.
Tu estàs jugant tot, home, doncs mata-t'hi. No donis cap pilota per perduda.
O no juguis, directament. O dir-li a l'entrenador, mira, me veo fuera, no quiero jugar.
Sí, però bueno, això és complicat, no?
Evident.
Que un professional ho reconegui.
Però has de tindre una mica...
Però l'actitud va ser, escolta, aquí no tornes a jugar, eh?
Anava caminant, era vergonyós.
Sí, sí.
I va fer un parell d'entrades perilloses, també.
Sí.
Bueno, ja que pràcticament donem per fet que jugui Cabrera per l'esquerra, i David López el vols al centre de defensa.
David López tampoc pot jugar on sí, pot jugar exactament amb les mateixes garanties al mig camp, com està demostrant com a l'eix de la defensa. Jo ja saps quin és nostre eterna lucha, Josep, i el segueixo veient més com central, però en aquest cas potser... Bueno, aquest cas també. Ara, aquest cas de Sevilla també, perquè bueno, doncs el Cabrera, si es desplaça a la banda esquerra, jugar amb un Naldo Bernardo
o Calero,
que li falta... Naldo perquè és Naldo i aquest any no és el Naldo que va acabar la temporada passada, i Calero perquè li falta ritme de partit, el mateix que dèiem de Pedrosa.
Però sent el Sevilla...
Realment no sé què farà la Velarda.
Sent el Sevilla un equip que centra moltes pilotes, potser sí que Naldo se tindria més, perquè si algú va fer bé la temporada passada, aquesta no, era, bueno, aquell cap miraculós.
Fa una mica de por, Naldo, eh? Mi fa por. Una mica de por.
Sempre ha fet por, eh?
Fa por, sí.
Físicament, vull dir, sempre ha fet por.
La por els hauria de fer els davanters, de l'equip que treure els hi fa por.
El Sevilla té davanters l'holandès aquell, que és bo, i té gent bona a l'atac. O sigui, s'ha de vigilar la defensa, s'ha d'enfortir.
Jo ara diria una barbaritat, però jo me la jugaria amb Calero. Perquè en algun moment aquest xaval haurà de jugar.
Sí. Ja, però amb el Sevilla...
Bueno, té a Cabrera i té a Bernardo al costat. Vull dir, no està sol, no és contra tots. Vull dir que és una peça més dintre... Vull dir, Cabrera, evidentment, igualment farà... Encara que estigui al lateral, estarà defensant.
Sí, totalment. Jo sóc una mica, en aquest sentit, com l'Àngel, que a mi el David López m'agrada molt, molt, de central, però entenc que el mig del camp millora molt amb ell. Per tant, res a dir. O sigui,
millora ell i millora l'equip.
Clar, millora ell, millora el mig del camp, millora l'equip, i inclús estem veient un millor d'Arder des que està en David López.
Sí, perquè a més, si retrases a David, has de ficar Víctor Sánchez.
Exacte. Jo ara, igual, us tireu a sobre meu. Més enllà de si David va enrere, Cabrera a l'esquerra, jo el que crec que no ha de jugar a Sevilla és Marroca. Marroca està fent una temporada molt...
Ni a Sevilla ni a Valladolid.
Si no juga a Marroca...
Que no jugui a Sevilla.
Si no jugués Marroca, que no seria cap decisió estranya, perquè...
Jo poso l'Arder i poso el monitor a la banda.
Jo també. Amb David López.
Aleshores, sí. Si no juga a Marroca, David López ha d'estar al mig camp? David López ha d'estar al mig camp? Sempre. Amb Darder al costat, sí. Jo faria, i monitor amb una banda i amb Barba a l'altra.
Perfecte.
I Caleri i RDT dalt. Aquesta és una de les opcions, o un dels de les direccions que jo sempre he volgut. El que passa com que Marroca doncs sembla intocable, a part que és un grandíssim jugador, que si és intocable, doncs alguna cosa, òbviament, deu tenir, no? Doncs,
evidentment, que si és un gran jugador, però no està fent una bona...
Marroca i Darder... precisament per treure el Darder de la banda, que, tot i estar fent una temporada bastant acceptable, doncs no és el Darder que tots ens agradaria veure.
Per exemple, mirar a Granada, quan surt en aquest cas, em penso que va ser David i va posar a Darder al mig del camp, que el va treure de la banda, l'Espanyol va començar a funcionar.
Clar. És clar, perquè és que a més tenim una altra cosa, és que Darder no defensa en banda, és més, és que ni s'està a la banda. La seva tendència natural és anar cap al mig. Com Melendo quan jugava per la dreta, vull dir, se'n van al mig,
sí.
I deixen un carril que en aquest cas, ho deies abans, Enric, i amb els dos extrems que té el Sevilla, amb l'argentí i amb Jesús Navas, encara que vingui de darrere, doncs ho podem passar molt malament.
Cada dia el van tindre que canviar.
Amb un darrer la banda ho podem passar molt malament.
Precisament per això, perquè la dreta era sí, una carretera.
Van estar, que m'ha canviat molt.
M'estranyia molt que no jugués, Marroca, perquè ha tingut fases de temporada molt pitjors i ha jugat també. O sigui, si en aquell moment ja no, ningú el va canviar i mira que...
No, a mi m'estranyaria molt una altra cosa el que jo faria. Tenir un atac d'entrenador.
I potser sí que seria un partit perquè jugués el Molito per l'esquerra, no? També per posar més...
Ho deies tu l'últim dia que jo vaig estar aquí. Salvemos el sargento Vargas, no?
El soldado
Vargas. Ja el posava en més categoria.
Continua igual.
És que penso que no estem en situació de perdre un jugador que desborda per banda, com és el Monito.
Sí, però ja ha assumit que això de desbordar aquí no s'estima.
No, ara diu, bueno, ara estoy aprendiendo a ser revulsivo.
El vaig veure una mica apagadet, encara que feia... posant de roda de premsa i tal, però crec que ha assumit que li costarà...
És que l'acabarem tornant boig. El pobre Vargas, fent-lo jugar per darrere, va jugar en punta amb el Raúl de Tomàs quan va substituir el Caleri.
Tant de bo recuperem...
A guanyar.
Salvemos el soldado Vargas i pugui fer una gran aportació per lo que queda. Ja sabeu, bon perill, a partir de les 4 no perdo la sintonia.